Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. El Congrés dels Diputats convalidarà previsiblement el decret llei que retalla els beneficis extraordinaris de les elèctriques, una de les mesures que, segons l'executiu espanyol, ajudarà a frenar la històrica escalada del preu de la llum dels últims mesos. La vicepresidenta Teresa Ribera ha anunciat que no aplicarà les mesures per frenar els beneficis de les elèctriques a les empreses que garanteixin preus estables.
És una minoració aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho, a quien haya garantizado previos estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.
Rivera ha reconegut que les mesures adoptades fins ara han quedat superades. Davant d'aquesta situació, s'ha compromès a estudiar-ne d'addicionals que garanteixin la cobertura amb contractes bilaterals i preus raonables per als consumidors industrials i reforçar la posició d'aquells consumidors vulnerables que s'afavoreixen dels bonus socials. El PNB ja ha anunciat que s'abstindrà a la votació. En aquesta mateixa línia, el preu de la llum torna a pujar i s'enfila avui per sobre dels 200 megawatt-hora. De fet, l'electricitat, el gas i la resta de combustible han disparat la inflació. Aquests productes van pujar més d'un 10% de mitjana al mes de setembre respecte del mateix mes de l'any passat i això ha fet pujar els seus preus, que és un 3,7% més car que un any enrere a Catalunya. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, és l'increment interanual més alt dels últims 9 anys. Al conjunt de l'Estat, l'índex de preus és més accentuat que a Catalunya. L'IPC es va situar fins al 4%. Els experts assenyalen en què la inflació continuarà almenys un temps més i això també suposarà l'increment del preu dels lloguers. I la ministra de Drets Socials, Yone Belarra, ha anunciat que els pressupostos de l'Estat per al 2022 inclouen un complement de fins a 100 euros mensuals per fill per a famílies de baixos ingressos que rebin el salari mínim vital. Segons la ministra, l'acord acosta l'Estat a una prestació universal per a cures de menors com funciona als països nòrdics. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Justícia per acompanyar el fotoperiodista del País, Albert García, en el judici per empènyer presumptament un policia. El reporter cobria les manifestacions convocades després de la sentència del procés quan va ser detingut. La Fiscalia l'ha acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat i un delicte lleu de lesions. García ho nega i titlla les acusacions de falses i així ho ha explicat davant de la sala.
Yo estaba trabajando, no tenía por qué recibir ese golpe, ¿no? Me dio un fuerte empujón hacia aquí en el pecho y yo me fui para atrás. Le pido explicaciones a la gente y en el momento que le recrimino, le pido las explicaciones, me grita que le he agredido y pide a unos compañeros suyos que me detengan.
A través de videoconferència, la gent denunciant de la policia espanyola ha explicat el que va passar.
Me encuentro de frente con una persona de negro de oscuro y esta persona me propina un empujón. Yo lo agarro, al agarrarlo comenzamos a forcejear, él me hace daño en un dedo y entonces tengo que soltarle de un lado y me lo voy llevando como puedo hacia la derecha. En el momento que noto el latigazo en el dedo digo nada, esta persona se viene detenida conmigo. Al principio era simplemente una desobediencia, pero ahora me lo llevo detenido.
García s'enfrontava inicialment a 18 mesos de presó, però a l'inici de la vista la Fiscalia ha retirat un dels delictes, per la qual cosa ha demanat finalment 9 mesos de presó per atemptat contra la gent de l'autoritat. Tant ell com la resta de professionals que hi havia en aquell moment cobrint les protestes han negat els fets. I l'arribada de turistes estrangers ha caigut un 80% el 2020 respecte al 2019. Segons dades de l'IDESCAT, la xifra s'ha situat en 3,9 milions. Segons el país de residència habitual, la majoria dels turistes han vingut de França, Regne Unit i d'Alemanya. Els viatges d'oci, de negocis i per altres motius, com per salut, estudis o familiars, han disminuït un 81%, un 79% i un 65% respectivament. Segons la tipologia d'allotjament, els hotels i similars han baixat un 82% i els habitatges de famílies i amics un 68%. Moment per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb motor 3 hores després de l'inici del shakedown del Rally Catalunya Costa Daurada. Sebastián Ogier i Julián Ingràcia continuen liderant. Ogier ha fet la millor marca personal recorrent els 4,3 quilòmetres en 2 minuts 33 segons. Ho fan 2 segons per davant d'Elfyn Evans i Scott Martin i 6 segons per davant de Thierry Neuville. Bon crono també dels catalans Nil Solans i Marc Martó. En la primera passada del showdown cedint 5 segons respecte al temps marcat per Ogier i Ingràcia i fent un millor temps que Olivier Solberg i Adrián Formó. Aquesta tarda a les 7 des de Salou es farà la sortida oficial i de demà i fins diumenge les 3 etapes que aquest any només seran sobre asfalt. En ciclisme, en aquests moments s'està presentant la propera edició del Tour de França, la del 2022. La cursa arrencarà l'1 de juliol i acabarà el dia 24 del mateix mes, després de 21 etapes. De moment ja se sap que el Tour arrencarà des de Copenhaguen a Dinamarca, però també passarà per Bèlgica i Suïssa, a més de França.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. La feina, els fills, els encàrrecs, la casa... No et dona la vida? T'assetgen l'estrès i l'ansietat? Sonríe Plus és un complement alimentici que conté arç blanc, melisa, valeriana, tarongina, tila i rosella. Amb Sonríe Plus, acomiada't de l'estrès i el nerviosisme i gaudeix plenament de la teva vida. Troba Sonríe Plus en herbolaris i a la teva farmàcia habitual.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
minuts que passen de les 12 del matí. Estàs escoltant El Matí a Ràdio Estel i estem d'enhorabona perquè estrenem secció esportiva. En teníem ganes i no sabíem com fer-ho i així que hem dit Xavi Toscano, nostre company d'informatius a Ràdio Estel. Xavi, com estàs?
Què tal? Bon dia. Mira, d'un estudi a l'altre.
Sí, anava a dir, has fet un vot, eh? Sí. Ràpidament, després de posar-nos al dia amb les notícies esportives, hem robat el Xavi i li hem dit, escolta, Xavi, si us plau, fes-nos un repàs un cop al mes aproximadament.
Així ho farem.
Tampoc et demanem molt, no?
No, i tant.
D'aquelles històries curioses, Olga, perquè, clar, els esports són notícia ja en un informatiu, però aquelles històries que hi ha al darrere, no? Aquells valors que amaguen l'esport i valors o no, aquelles curiositats, no, Xavi, una mica?
I tant, farem això. Estic molt content d'estar aquí al matí, al matí més tard, perquè jo ja estic al matí.
A primera hora. Tu ets els que t'aixeques ben d'hora. Del matí, eh?
M'aixeco ben d'hora, 6:45, ja estem aquí a la ràdio.
Per tant, de què ens parlaràs amb aquesta secció,
Mira,
Xavi?
Avui coincidint que aquesta setmana s'han jugat les rondes de classificació, una de les rondes pel Mundial de Qatar del 2022. De fet, Alemanya i l'anfitriona, que és Qatar, ja són les úniques seleccions que de moment ja tenen plaça assegurada per aquesta competició. Doncs, com deia, aprofitant aquests partits...
Però un moment, Xavi, per què tenen ja la classificació?
Alemanya perquè ja ha quedat primera de la classificació i Qatar perquè és
l'anfitriona, no?
Això sempre funciona així.
Això sempre
funciona així.
Això és allò que Espanya està fatal.
Bueno, Espanya ha de guanyar sí o sí els dos partits que li queden, perquè si no es quedarà sense plaça al Mundial, i Espanya aquest any té bon equip i pot ser que seria una de les favorites. Vaja, seria un desastre que Espanya no es classifiqués pel proper Mundial. Com dèiem, parlarem d'històries curioses del Mundial, perquè de fet ja el del 2022 ja serà bastant atípic i fora de la normalitat. Després us explicaré per què, però de moment, per començar, serà un Mundial que es jugarà al novembre, és a dir, a meitat dels campionats de Lliga de cada país i no els mesos de juny i juliol com és habitual.
Això deuen estar encantats els clubs, allò que trenquin la temporada, total, que se'n vagin, que pugui haver-hi lesions, ara desconcentra't.
Ja no els agrada massa quan hi ha aquestes aturades de seleccions. De fet, ja hi ha hagut jugadors del Barça, per exemple, que s'han lesionat en aquesta aturada de seleccions i que ja no podran jugar aquest cap de setmana.
I Xavi, també és un argument fàcil, no?, dels periodistes esportius, no? Clar, és que hi ha l'aturada de selecció i per això aquest jugador no rendeix tant.
Ells s'escuden en que, clar, qui paga els jugadors al club i no la selecció. I aleshores, per tant, diuen, clar, el jugador se'l fan com seu i se l'emporta un altre equip a jugar i a sobre em torna lesionat i el perdo durant setmanes o a vegades fins i tot mesos o una temporada sencera. Doncs avui fem un repàs a les històries i fets curiosos que ens han deixat algun dels 20 mundials que s'han jugat fins a dia d'avui. Són molts.
Jo per començar ja... malament, eh?
Estàs enfadada?
Sí, una mica, Xavi.
Per què?
L'Olga m'ha passat el guió, estava comentant, i dic, però a veure, un moment, clar, ens parlarà del Mundial del 66, del 74, i què vol dir? No, i del 74 passem al 86.
El 86.
I no parlarà Xavi Toscano del millor Mundial que s'ha fet mai?
Que per tu és el de...
82.
El d'Espanya 82.
Home, no,
però... No parlarem d'aquest Mundial perquè no considero que hi van passar coses curioses com per destacar com les que destacarem avui.
Però l'any 82 va passar alguna cosa molt, molt important.
Quina cosa va passar?
Vaig néixer jo.
Vas néixer tu. Per això jo he fet el del 86, que és l'any que vaig néixer jo.
Ja veig que el meu any no va haver-hi Mundial, que és imparell.
No, és cada 4 anys. El primer Mundial a l'any 1930 i l'últim va ser el de Rússia l'any 2018.
Era broma,
Doncs comencem amb la primera història. Sabeu què és això que sona?
No.
Ni idea.
Doncs és la cançó, cada Mundial té una cançó. Doncs això ja des del primer Mundial...
És que no hi érem en aquesta. I no som superfutboleres, perquè si no la gent això és el típic que
recordem
s'ho sap.
El Waka Waka de Shakira, l'Enrique Iglesias al Mundial de França amb aquell Olé, Olé, Olé. Doncs,
com era això?
L'Enrique Iglesias va fer una cançó de... No sé si era l'Enrique Iglesias o el Ricky Martin, no me'n recordo quin era.
Ricky Martin,
no?
Olé, olé, exacte. Olé, no?
Ricky Martin, exacte, sí, m'havia confusió. Però sí, clar, és que... sí, el 98 sí que hi era, perdó. Doncs bé, aquesta és la cançó oficial del Mundial d'Anglaterra de l'any 1966. Un Mundial que la primera història curiosa es recorda per la desaparició del trofeu.
Va desaparèixer, però abans de començar ja no hi havia...
Exacte, la Copa del Món és el trofeu més ben guardat que hi ha, però 4 mesos abans, mentre aquesta copa estava exposada a Londres, en la presentació prèvia del Mundial, va ser robat.
Error. No s'ha d'exposar. Ja exacte. No s'han tornat a exposar, m'imagino.
No, no, sí, sí, les copes normalment sempre s'exposen, estan exposades, però en aquell any
però es va, tenir es Sergio, va robar. Sergio Ramos per allà,
que
no?
La seguretat de l'any 1966 no deu ser la mateixa que la que hi haurà a Qatar 2022,
clar.
Però ara semblarà que m'inventi això que diré, però no, eh? La copa va ser trobada per un gos.
Com?
Va ser trobada
era
per un
futbolero.
Gos. I es desboca que estava enterrada en un jardí i el gos, rascant la terra, va sortir...
O sigui, hi ha una persona que es dedica a agafar la copa, enterrar-la...
Allò que sí. Tenir-la al menjador de casa i quan venen les visites, dir, mira que tenim aquí. No és una rèplica, eh?
No, doncs...
La com fan els Òscars, no? Va estar
robada durant 7 dies. El gos de nom Piglis es va convertir en un heroi nacional. Una mica com el gos que parlava aquest matí.
La Lulú.
De Tennessee,
sí, sí.
No? Parlava d'aquest gos. Doncs una mica es va convertir en un heroi nacional i va ser condecorat després que fossin els anfitrions de la selecció anglesa qui es fes amb la victòria, que va guanyar aquell mundial, que de fet és l'únic mundial que té la selecció anglesa. Això és curiós, ells van ser els inventors de futbol i Anglaterra només ha guanyat el mundial del 66. Una altra curiositat que ens deixa aquell mundial és que no es van jugar partits els diumenges perquè Anglaterra, fins a l'any 1973, va estar prohibit jugar a futbol aquests dies per motius religiosos. Es considerava que era el dia del Senyor i, per tant, aquells dies no hi havia futbol. A partir del 73 ja Anglaterra es van començar a jugar partits.
El que estic pensant és que si això hagués passat en una època més recent, s'hagués fet els jugadors amb les mans amunt i un Photoshop ho haguéssim modificat, però allò, clar, els guanyadors, ni copa ni res. Una foto trista.
Una foto trista.
Els braços amunt i una mica de confeti.
Exacte. Doncs aquesta és la història que ens deixa el Mundial del 66, Anglaterra 66. Passem amb el següent, Mundial.
Vinga. Es marxa.
Aquí ja veus que això és oficial.
Exacte.
Sí, no?
Aquesta cançó ja ens dona una pista, de quin mundial és aquest.
Totalment, sí. Ara que ho has dit. No, Olga?
Jo no.
Olga Vallejo, que...
No, amb els ulls estic així, com amb la mirada perduda, com dient, a veure si l'enganxa.
L'escoltem, a veure, en quin idioma estan cantant?
És en alemany, és la cançó del Mundial d'Alemanya 74, on es va jugar aquell Mundial d'aquell any, un Mundial recordat sobretot per l'exhibició de la selecció holandesa, liderada per Johan Cruyff, allò que se li va dir la naranja mecànica, tot i que no l'acabaria guanyant. De fet, Holanda no ha guanyat mai cap Mundial de futbol, ha arribat a 3 finals, la d'aquest Mundial 74, la de l'any següent, del 78, o sigui, la de 4 anys després, la 78, i recordem la més recent contra Espanya, el 2010, que també va perdre. Per tant, Holanda, que sempre ha tingut bons equips, mai ha acabat guanyant.
I bons jugadors. Bueno, clar, amb el bon equip, però és veritat, que jo tampoc ho sabia. Jo em pensava que algun Mundial havia rascat.
No, 3 finals i 3 finals perdudes. Però bé, l'anècdota d'aquest Mundial té a veure amb diners i amb suborns. Aquí començaven els suborns en el futbol. La història és aquesta. Argentina, la selecció argentina necessitava que Polònia guanyés a Itàlia en l'últim partit de la primera fase per poder-se classificar a la següent. Abans els mundials funcionaven diferents, no és com ara que hi ha una lliga i passes a vuitens. Abans hi havia com dos fases de classificació i llavors arribaves a la final. Doncs en aquest cas, necessitava que Polònia guanyés a Itàlia i en l'últim partit d'aquesta primera fase, davant d'això els argentins van contactar amb un jugador polac, amb Gadocha, i li van oferir 18 milions a repartir entre els polonesos si guanyaven aquest partit.
Entre els polonesos jugadors.
Exacte.
No polonesos país.
No, entre els polonesos jugadors, els jugadors d'aquella selecció.
Aleshores, i van acceptar o què?
Gadocha va acceptar i Polònia va complir, va guanyar Itàlia. I, per tant, Argentina es va poder classificar. El cas és que la resta de jugadors coneixien els oferiments que li havien fet als argentins.
Gadocha era molt llest.
Gadocha es va quedar per ell aquells 18 milions... 18 milions, que no serien d'euros, serien 18 milions que hi havia aleshores, no sé si de pesos argentinos.
I això es va saber poc després.
I això es va saber després. Al cap dels anys es va saber que Gadocha sabia que hi havia hagut aquest suborn i que Gadocha es ve cada tant.
El Gadocha vivia en una mansió, el Gadocha estava de vacances sempre.
Vida. I llavors què passa, Xavi?
Desconec el final d'aquesta història, però entenc que Gadocha devia estar molt content amb els 18 milions a la butxaca, gastant-se'ls per la nit berlinesa.
Clar, però seria com nulo, no? Totalmente, o no?
No, perquè es va saber després del Mundial, ja, clar, i per tant la Copa ja estava
repartida. Però exacte. Això no va quedar aquí, no?
Perquè pitjor va ser però el que va passar amb la selecció de la Iugoslàvia. Els jugadors d'aquesta selecció es van classificar per la segona ronda del torneig i van demanar un avançament de la prima que els havia promès el general Tito, que aleshores és la presidenta.
Un estímul, això sempre ajuda.
El president del país, i van demanar, escolta, ens hem classificat, avança'ns la prima. Així que el general es va presentar a Alemanya, va animar els jugadors i els hi va donar els diners promesos, però els jugadors, un cop van tenir els diners, es van oblidar del Mundial i van destinar-lo a gastar-se'l en festa durant les nits a Alemanya. De fet, van perdre els 3 partits de la segona ronda.
Va ser una gran festa, perquè perdre 3 partits vol dir que encara no t'has recuperat. Han passat molts dies aquí.
No, Déu-n'hi-do.
Així que la història de suborns al futbol, que ja ve de lluny.
Es fa present, clar. Què, fem un altre Mundial?
Fem un altre Mundial. Vinga, tenim temps per fer un altre Mundial. Ara sí, no?
La primera.
Aquesta música no em sona gens i jo aquí ja podia gairebé tenir memòria.
Clar, perquè, o sigui, Xavi, ja sé que tu ens vens a parlar d'esports, no? Però, clar, aquest tipus de música, diguéssim, que és com una música que encoratja, no?, a veure el Mundial o...
Bueno, clar, exacte, és com, himnes, com, no?, els anuncis, com... són aquells himnes que animen a la...
Que haurien d'enganxar i
dir... Sí, és com la cançó que es fa per la Vuelta Ciclista o per les cançons que s'acostumen a fer. Jo, el que desconeixia, ho he pres que estic fent aquesta secció, és que ja des del primer Mundial, des del 1930, ja hi va haver una cançó. Jo pensava que era una cosa més recent, a partir d'anys 90, això que és la música més comercial i tal, però no, des del primer Mundial que ja hi havia una cançó. Doncs aquí és el Mundial de Mèxic 86.
Home, any que vas néixer tu, no?
Any que vaig néixer, però t'he de dir, quan es va semblar aquest Mundial, jo encara no havia nascut perquè jo vaig néixer al desembre, i aquest Mundial va ser a l'estiu del 86. Però bé, arribem a Mèxic i a la penúltima història d'aquest matí. El Mundial és el Mundial de Maradona. I ara sabeu per què.
Perquè va despuntar... Ah, no, ja ho sé.
De fet...
No? És el Mundial de... No,
correcte, ara, correcte, sí? Però a partir d'aquí ja hi ha una altra història. Aquell Mundial, de fet, el van guanyar els argentins, però amb una samarreta diferent amb la que van començar a jugar al torneig.
I té un per què, no?
Exacte, aquell Mundial va ser un Mundial que va començar amb el peu, perquè un any abans ja hi havia un terratrèmol que va sacsejar el país i va deixar 10.000 morts i es van haver de reconstruir gran part dels estadis amb qual s'havia de jugar aquest torneig. El cas és que a Mèxic hi van haver partits que es van jugar amb una humitat molt alta i l'entrenador argentí d'aleshores, Carlos Salvador Bilardo, va decidir que la seva selecció jugaria a les finals amb una samarreta molt lleugera, perquè els hi quedava molt empapada de suor de la humitat i la samarreta pesava molt. Això era el seleccionador argentí. Aquesta samarreta les va demanar molt a última hora i, per tant, es van cosir d'ultimíssima hora. El dia abans de la final, que jugava Argentina, encara estaven cosint samarretes. El cas és que aquesta samarreta ha fet la volta al món d'Argentina perquè és amb la que es coneix els dos gols més típics de Maradona, no? El gol que es coneix com el de la mano de Dios, que va marcar amb la mà i que va donar la victòria a Argentina en aquest Mundial, i el que va marcar des del mig del camp mentre regatejava rivals, que després és un gol que després, recordem, va emular també Leo Messi.
Jo l'he buscat, perquè ja jo això de l'esport... Jo vinc aquí a aprendre, està clar. No només curiositats, podria aprendre de l'esport en general, i l'he buscat, i és impressionant. Segur que l'havia vist alguna vegada, eh? Home, des d'abans, del mig del camp, regateja després un altre...
Sí, el deixa al terra, quan arriba al pal, es la cova al terra i el torna al
terra. I després que és realment que el calca, eh? Leo Messi, el
sí,
anys,
Leo Messi, segurament, sense voler-ho, va calcar el gol en un partit contra el Getafe, un partit que, per cert, després no va servir de res, perquè el Barça va acabar eliminat en aquella... Era uns quarts de final de la Copa del Rei o una semifinal, no m'acabo de recordar, però sí que recordo que era contra el Getafe, i el Barça després en aquell partit va acabar perdent. Però bé, anem a l'última història.
Va, anem-hi.
Vinga, va, som-hi. Tokyo,
South America. Què és això?
S'han equivocat?
Això? No. Això és una cançó més actual, ja, no?
Around the world. Convida tothom a anar al Mundial.
Ah, vale, o sigui, és una imitació d'una, no?
Aquesta cançó és la que es va fer servir de presentació del Mundial de Qatar del 2022. És a dir, anem a parlar ja del següent Mundial, que es farà el novembre de l'any que ve, un Mundial que encara no s'ha jugat, per tant, però que ja ha començat amb polèmica, eh? S'ha estat envoltat d'escàndols de corrupció, home, de treballadors explotats, d'accidents laborals que no s'han investigat durant la construcció d'aquests estadis...
És que a mi el que em sorprèn és que es pugui fer un Mundial a Qatar, un país amb una monarquia absoluta, o la Constitució, és que ho he buscat, no preveu la creació de partits polítics, però, sí, sí, però com sí, pot sí. ser la dona, evidentment,
aquesta és una de les coses que, per les quals es critica la FIFA, que hagi decidit fer aquest Mundial o que hagi donat aquesta... Perquè això, al final, són
els deuen haver convençut.
Que presenten candidatures. Sí, això també es va parlar, que hi havia aquesta corrupció, de que hi havia maletins sota mà perquè es fa el Mundial es jugués a Qatar. Tot i així, es preveu que sigui un Mundial de luxe i de l'ostentació amb hotels de luxe. Els jugadors no hauran estat mai millor a cap altre país on hagin jugat un Mundial. Les curiositats d'aquest proper torneig és que serà el primer que es jugui a la tardor. Comentàvem abans, començarà el 21 de novembre i acabarà el 18 de desembre. Les raons és més que res per l'horrible calor que fa l'estiu a Qatar, amb temperatures superiors als 40 graus i que, per tant, fa impossible disputar partits de futbol. Serà l'últim Mundial també on hi participin 32 seleccions. El proper ja n'hi haurà 48, però tindrà un altre format de competició. Abans comentàvem, els primers mundials tenien un format, s'ha passat al format actual i ara aquest format es tornarà a canviar, el que passa que encara no està acabat de decidir com serà. El fet més curiós d'aquest mundial és que la final es jugarà a la ciutat de Lusail. Us sona aquesta ciutat?
No, gens.
Res.
A mi tampoc, doncs, perquè encara no existeix.
Ha fet trampa. O sigui, la construiran pel Mundial.
Exacte, de fet s'està construint expressament pel Mundial, és a dir, un país que estrenarà durant el proper Mundial una nova ciutat. Tot això és per fer-se una idea dels diners que dona el petroli.
Doncs déu-n'hi-do, no?, el que ha donat de si i les històries curioses que deuen haver portat a altres i altres mundials. Però moltes gràcies, Xavi Toscano. Perquè
gràcies a vosaltres per l'oportunitat. El mes que ve tindrem més històries, potser de mundials, potser d'una altra cosa.
Què anava a dir ara? Perquè m'ha quedat amb la mosqueta darrere l'orella. Per tant, a Espanya, deies tu, que encara no està classificada, no?
O encara com... no està classificada, a Espanya. Espanya encara ha de jugar dos partits, que els juga a la propera aturada de seleccions. I com que Suïssa va guanyar el seu partit anterior, i per tant s'ha ficat primera de grup, i Espanya va perdre aquell partit contra la selecció de Suïssa, per tant, Espanya necessita guanyar sí o sí els dos partits que li queden per poder-se classificar pel Mundial de Qatar de 2022.
I tu deies que té bon equip, Espanya.
Espanya té bon equip, ho ha demostrat ara amb aquesta aturada de seleccions. Bueno, Espanya no ha jugat partits de classificació, aquest cas ha jugat un torneig que és la Lliga de les Nacions, que va perdre, de fet, la final contra França. Va ser dimecres passat, ara fa una setmana. Però Espanya ha jugat bé, té bons equips, ha per jugar jugadors joves.
El Pedri, no és? O com, no?
El Pedri, el Gavi també està despuntant. El Gavi, que és el xaval de 17 anys que està jugant
Barça,
amb
no?
el Barça. Sí. Doncs són els que estan cridats a ser els nous jugadors que aixequin la selecció espanyola de nou.
Gerard Piqué, en quin moment està?
Gerard Piqué no juga a la selecció ja.
Ai, no
juga?
No.
L'ha dit jugadors joves, llavors...
Gerard Piqué ja va decidir...
Gerard Piqué, no, pues
Gerard Piqué va decidir,
un...
va decidir no deixar, va decidir deixar
quan
la selecció.
Quan ho va decidir? Ara...
Doncs ja fa pel Mundial de Rússia. Crec, sembla recordar que el Mundial de Rússia ja no el va jugar, o va ser després d'aquell Mundial que va decidir deixar la selecció.
Doncs bé, doncs gràcies per la informació, Xavi Toscano.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també per haver passat pel matí a Ràdio Cel amb aquestes històries curioses als Mundials de futbol. Seguim avançant, 3 minuts, 2 quarts d'una. Tens algun dubte mèdic que et preocupi, que t'amoïni, alguna dolència? Saps què has de fer, si el tens? Doncs enviar-nos un correu al matí@radiostel.cat o, si no, també una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Problemes respiratoris, reumàtics, problemes d'artrosi, problemes a l'hora d'anar a dormir, no estàs descansant bé, et notes més cansat del compte. Ja saps, 663-99-30-62. Marxem a publicitat i a la tornada obrim l'espai de salut natural per tothom, aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Així sona el nou single de Sidderland. Només vull amor. Només vull amor, el nou senzill de Sidderland, la banda catalana de ritmes electrònics que ja pots trobar a les teves plataformes. Si el teu cos diu mentides, no te perdó. Si la... Descobreix Només vull amor, de Sidderland. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Però les meves ganes no...
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Dos minuts que passen de 2:15. Està escoltant al matí a Ràdio Estel. Seguim avançant i és que obrim les portes com cada dia de dilluns a dijous de Salut Natural per tothom. Per tant, comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. I és que el Salut Natural per tothom és l'espai de salut i benestar del matí a Ràdio Estel, al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja sabeu, si teniu algun dubte mèdic, ràpidament, el que podeu fer és enviar-nos una nota de veu, agafeu el telèfon i obriu el WhatsApp i ens escriviu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, ens feu aquesta nota de veu amb el vostre nom i el vostre cas que vulgueu compartir amb els nostres doctors o també ens podeu escriure un e-mail al matí@radioestel.cat. Ara sí que ja podem saludar al doctor Juan Márquez, doctor Víctor Márquez, ¿qué tal? Buenos días, feliz jueves.
Feliz jueves, Mercè, ¿qué tal? ¿Cómo?
Muy bien, el doctor Juan Márquez es metge especialista en medicina de família, també és membre de la Sociedad Española de Medicina de Família, de la Sociedad Española de Hipertensión i expert en salut natural. Doctor Márquez, hoy, como cada día, lo que queremos es, primero de todo, hablar un poco, ¿no?, de alguna dolencia, de alguna molestia, ¿no?, que tenga que ver con nuestra salud. ¿Preparado?
Cuando queráis.
Venga, pues doctor, hoy vamos a hablar, claro, es que es un tema, nada, es salir a la calle, doctor, los resfriados. Estamos viendo que claro, cada vez hay más resfriados, que ya no sabemos si es COVID o si es un resfriado común. ¿Podemos distinguirlo a simple vista, doctor Márquez?
No, imposible.
Vale.
O sea, no se puede. Es una... suena un poco poético esto, pero no, es indistinguible. Todo es dolor de garganta.
Porque los síntomas siguen siendo los mismos, ¿no, doctor Márquez?
Básicamente sí. Estamos cursando con más dolor de garganta, con más moqueo, con más estornudos, pero es que todo eso es solapable a cualquier catarro común, lo cual, pues lo que estamos haciendo es tratando cualquier catarro común. Cuando digo tratando, no me refiero a medicándolo, sino... tratándolo exactamente igual que si fuera COVID. Mismo circuito, circuitos de aislamiento, pruebas, salvo que sea muy, muy claro, pues hacemos un test de antígeno o una PCR, ¿no?, dependiendo de los síntomas que lleve, y se trata al paciente de una manera diferente, con un traje de aislamiento. Todo eso es como lo estamos haciendo exactamente igual, porque, por desgracia, son indistinguibles. Por fortuna, estamos dando muy pocos positivos. Esto es algo que de momento parece que las vacunas están funcionando, y de momento parece que están funcionando también disminuyendo la transmisibilidad del virus, con lo cual, pues en eso estamos muy contentos. En lo otro no tanto, porque tener que hacer todo el circuito, toda la parafernalia para tratar a un paciente con sospecha de COVID para que luego al final tenga un catarro. Pero claro, catarros va a seguir habiendo, Mercé, y
claro,
gripes, y sinusitis, y otitis. De ahí la importancia de proteger nuestras defensas y de, yo diría que además de protegerlas, ¿cómo se dice?
De poderlas tener.
Poderlas tener más activas, más
claro,
paradas, más sanas y más vitales, ¿no? Con sustancias como la equinacia, como el própolis, como el reishi, como el shiitake, como el maitake, que, bueno, podemos tomarlo en forma de un complemento alimenticio todo unido en forma del Dinafen Plus, Dinafen Plus, y para los críos Dinafen Infantil, porque los críos, no se nos olvide, siguen yendo al colegio, guarderías, se relacionan con niños de una manera más espontánea que los adultos, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, entonces claro, pues los niños es más fácil también que cojan catarros, que cojan sinusitis, que cojan gripes, que cojan otitis, faringitis. Todo eso con el Dinafen Infantil también es más fácil de tratar y más fácil de, bueno, pues bastante más fácil de intentar prevenir y de aportar esos nutrientes que hacen falta para las defensas, tanto con Dinafen Infantil como con Dinafen Plus si se trata en el caso de adultos.
Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar los ingredientes, como bien usted estaba diciendo, doctor Márquez, del Dinafen Plus.
Entre els ingredients de la fórmula única de Dinafen Plus trobem calostre, equinàcia, propoli i els fongs shiitake, reishi i maitake, entre d'altres. Conté també coure i vitamina C, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Pues ya sabemos, doctor, sobre todo para evitar, ¿no?, estos resfriados comunes también en esta época, ¿no?, supongo, doctor Márquez, con este cambio de temperaturas...
Pues el cambio de temperaturas es que es lógico, es el otoño, ¿no? He salido, por poner un ejemplo, ¿no?, lo abrigado que he salido hoy y ya estamos a media mañana y acabo de salir un momento a tomar un café hace un poquito y ya casi me sobraba todo lo que llevaba puesto esta
mañana.
Pero claro, salí de casa a las 7. Entonces, todo esto hace que si vamos muy abrigados, si no tenemos la previsión de quitarnos, de ponernos capas, ¿no?, que es muy importante, sudamos y ese sudor luego a la sombra hace frío y podemos acatarrarnos con mucha mayor facilidad. Estamos en otoño Y bueno, pues todo esto es propio del otoño, quizá un poquito más adelante, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay sol y sales poco abrigado de casa, ¿no? Eso también es un poco traicionero. Entonces, bueno, tenemos que tomar esas precauciones y el linaje plus y el linaje infantil nos pueden ayudar a prevenir todo ese tipo de incidencias.
Y tampoco usted ya nos lo, tanto usted como el doctor Valverde nos lo va recordando, ¿eh? Porque en este caso el linafen plus, ¿no? Es un producto que lo podemos tomar, pues, abastamente, podemos tomarlo toda la temporada, es decir, invierno, ¿no, doctor? No es un producto de tomarlo a corto plazo.
No, es un producto que de hecho recomendamos tomarlo todo el otoño, todo el invierno, y yo siempre digo, hay una expresión que utilizo, que es hasta bien entrada la primavera, porque luego la primavera es una época muy similar al otoño, pero al revés, ¿eh? Sale uno fresco de casa, pero es que luego las temperaturas suben mucho y luego las temperaturas aguantan altas hasta más tiempo, entre otras cosas porque también anochece después y el sol pega más. Y entonces sudamos más y la primavera no es una buena época para muchas cosas y desde luego no lo es para los catarros, para nos confiamos, vemos el sol o sale un día primaveral y dices, bueno, hoy no hace frío, y sale uno poco menos que en mangas de camisa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso al final hace que tengamos más propensión a catarrarnos. El frío y el frío, las defensas y el sistema inmune no van bien, funciona a bajo rendimiento, funciona peor. Y es necesario reforzarlas. Por eso siempre digo otoño-invierno y hasta bien entrada la primavera.
Y esos resfriados, para que seamos bien conscientes, porque un resfriado común, claro, doctor Márquez, lo puede tener todo el mundo, ¿no? Pero ¿cuáles serían las complicaciones si no nos tratamos bien un resfriado, doctor Márquez?
Si es un catarro... Pues normalmente los catarros se pasan y ya está.
Se pasan. Sí,
normalmente si es un catarro, sí. El problema es que hay este mito extendido de que los catarros suben y bajan. Es que se me va al pecho, ¿no? Los virus no suben y bajan y de pronto van al pecho. No, si usted le ha ido al pecho es porque tiene una bronquitis, porque es otro tipo de virus. El rinovirus, que es el que produce el catarro, ese normalmente no hay más importancia. Lo que pasa es que ahora, en mitad de una pandemia, un catarro hay que distinguirlo muy bien para que no sea un COVID. Y ese es donde está el verdadero problema. Pero el problema, ¿cuándo es? Cuando hay una amigdalitis, cuando hay una bronquitis. Ahí sí, porque el problema de no tratar bien una bronquitis, ahí sí podemos tener ciertos problemas, porque podríamos acabar teniendo una neumonía o una bronquitis algo más gorda, ¿no?, de lo normal, y las bronquitis cuestan mucho más. Expectoración, dolor en el pecho, dificultad para respirar, y eso también se puede producir en otoño, pero no porque nos hayamos acatarrado. Claro, el problema es si yo me acatarro y en vez de cuidarme, lo que estoy haciendo es, salgo más y no me abrigo, y pues porque todo eso al final, nuestro sistema inmune, nuestras defensas ya están peleando contra ese catarro. Si en ese impasse, encima, cojo cualquier otra cosa, pues las defensas tienen que dividirse. Esto es así. Y, hombre, cunden y dan para mucho. Pero el problema es que hay veces que, por lo que sea, estrés, ansiedad, estamos más nerviosos, estamos más bajos de alguna vitamina, entonces las defensas bajan, las defensas decaen y no son capaces de defendernos de todo ese tipo de agresiones. De ahí la propuesta que siempre hacemos, pues esto con el linafen y el linafen plus y linafen infantil, para fortalecer y ayudar a mantener esas defensas más preparadas y más activas.
Vinga, 3 minuts, ja ens situem a 3:15. Aquí al matí a Ràdio Estel estem conversant, passant consulta amb el doctor Juan Márquez. Ja sabeu que ens podeu enviar la vostra nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, si teniu qualsevol dubte mèdic i voleu saber l'opinió dels nostres doctors. Doctor, vamos a empezar por este mail de Xavi, de Bañolas, que nos dice: buenos días, doctor Márquez. Les estaba escuchando y recientemente he notado que tengo una tos persistente, pero solo tos y no tengo otro síntoma más de resfriado. ¿Qué puedo hacer para evitar esa tos que es muy molesta? Es Xavi de Bañolas.
Pues yo le recomiendo un jarabe con llantén, con pino, con saúco. Se llama Tosen. es un jarabe que funciona muy bien y que tomando 3 cucharadas diarias, diariamente, ¿no? Desayuno, comida y cena, sí, puede ayudar a combatir esas toses que quedan residuales a veces después de un catarro, nos puede ayudar con las flemas, nos puede ayudar con algún tipo de tos un poco más alérgica también que pueden aparecer. Para todo eso, el Tosen funciona muy, muy bien.
Uh-huh. Y muchas veces ahora, doctor, con toda la COVID, pues en época de pandemia, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado que incluso una simple tos, ¿no? Al final hemos aprendido a toser para adentro, ¿no, doctor Márquez?
Sí, porque
es una... Yo no sé si esto a nivel médico es bueno o es malo, ¿sabes? No sacar la tos.
Malísimo, la tos es un mecanismo de defensa en algunas ocasiones. O sea, no, en algunas ocasiones, ¿eh? ¿No? Sí. Es un suplicio y hay que tratarlo. Pero no, es muy malo. Lo que pasa es que me pasa a mí incluso en la radio. Estoy quizá con un programa, ¿no?, en ese momento, y estoy...
evitando, ¿no?, la tos.
Bueno, van a pensar que es que estoy con el COVID, y esto se ve muy a menudo en determinadas personas, qué sé yo, en el cine, en el teatro, en algún comedor, en algún restaurante.
Sí, sí, sí.
Está dentro. Yo soy más de terraza, pero en algún comedor, si está dentro, la gente está contenida. Y, joder, porque todo el mundo, como alguien tosa más de 3 veces seguidas, están, vamos, más de 3, digo, que tenga 3 tosidos. O sea, y ahí ya todo el mundo está mirando. Mirando porque, oye, ¿y este por qué tose?
Sí, totalmente.
Sé por qué. Porque podemos toser, porque la tos existe.
Y es buena, ¿no? Como usted nos está recomendando, es buena sacar la tos, sobre todo como mecanismo de defensa, ¿no? Porque de alguna manera es un síntoma de algo, ¿no? Si tenemos tos, doctor.
Sí, es un poco... lo que pasa es que hay toses que hacen la vida imposible, ¿no? Entonces no nos queda más remedio que ayudar con esas toses a eliminar mucosidad y ayudar a que un paciente... Porque es que si no, la tos produce un agotamiento de los músculos respiratorios, un agotamiento en general. Entonces, bueno, pues la tos es buena y necesitamos toser, pero sí que es verdad lo que planteas, es una gran verdad. Cada vez estamos tosiendo menos, pero bueno.
Bueno, vamos a leer otro email que nos llega. Es María Esperanza, que nos escribe desde Badalona. Dice, buenos días, doctor Valverde. Doctor Valverde, mire, doctor Márquez, disculpe. Mi punto débil siempre ha sido la garganta. Cuando tenía 8 años me extirparon las amígdalas. En aquella época se cortaba por lo sano. A pesar de ello, en cuanto llega el otoño, empieza de nuevo el dolor y también el malestar. Acudo a la farmacia, me recomiendan alguno de los últimos específicos salidos a la venta. Sigo todas las recomendaciones, pero en cuanto termino el tratamiento, a los pocos días vuelven las molestias. Doctor Márquez, ¿qué puedo hacer para aliviar?
¿Dónde, Mercé? ¿Molestias dónde?
Molestias en la garganta, entiendo.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Porque dice que desde que cuando tenía 8 años le extirparon las amígdalas, ¿no?
Vale.
Claro, entonces María Esperanza pues recordaba esto, que antes se sacaban las amígdalas. Yo no sé ahora mismo si a la mínima, ¿no? Porque yo sí que lo recuerdo, ¿no? Que muchas veces cuando ya tenías muchas anginas, ¿no, doctor Márquez? Se sacaban, se cortaba por lo sano y...
Con mi edad, yo soy un niño de los... 70, más o menos.
Sí.
70-80, yo tengo esa generación ahí que ni chicha ni limona, pero vamos, fui un niño de los 70 y ahí vamos. La ligereza quitando las anginas era muy... Vamos, todos estábamos operados. El problema es que se vio posteriormente que puede producir faringitis crónicas.
Claro, mire, ahora justamente, José, nuestro técnico, comentaba que a su hermana, pues y es de nada, es del... José, se puede decir, ¿no? Del 92, y también se las han sacado. Ahora, pero yo creo, tenía entendido, ¿no?, que era más... Que no se sacaban tan rápido, ¿no?, las amígdalas, doctor.
Ahora, desde luego, no. Ahora se piensa más. Entonces, el problema son las faringitis crónicas. Las faringitis crónicas... son que pueden originarse por culpa de las amígdalas, entonces por quitarlas, quiero decir. Entonces,
como es en el caso de María Esperanza, ¿no? Que le han sacado las amígdalas y aún así pues sigue teniendo dolores de garganta. ¿Qué le podemos recomendar?
Que se cuide, que tome por supuesto el Dinafen Plus del que estábamos hablando y utilice cuando tenga el dolor Larindol. Larindol es un spray para aplicar directamente en la garganta. Es un spray directamente que se aplica 3 veces por la mañana y 3 veces por la noche. Y con eso suele ser suficiente para aplacar y poder controlar todo ese problema, ¿eh? La Indol se llama y el otro es el Dinafen Plus.
Perfecto. Pues venga, vamos a leer otro email. En este caso es Lorena, que nos comenta: buenos días, doctor Márquez. Soy un asiduo oyente de esta emisora y también del Espacio Salud Natural para Tothom, de aquí de Almatía Radio Estel. Celebro mucho que podamos seguir oyéndolos. La última vez que me puse en contacto con ustedes era para consultarles sobre un tema de colesterol. En aquel momento lo tenía muy alto, 225. Me recetaron el Dinacol y afortunadamente he bajado ahora, estoy en 200. Mi pregunta es: ¿tengo que continuar con la medicación o puedo dejar el tratamiento? Muy agradecida, Lorena.
Los tratamientos no deben dejarse. Me refiero si está tomando algo más que el Dinacol. Uh-huh. Pero aunque tome el Dinacol solo, tiene el colesterol más controlado porque lo toma. Con lo cual ocurre lo mismo que con las estatinas. Y desde luego a mí no me gusta que se sustituya ningún tratamiento, aun por muy natural que sea luego el tratamiento o el complemento que podamos recomendar. Entonces, pues no me gusta que se haga. Entonces, yo sí recomiendo el Dinacol y que lo sigan tomando, que es por la noche, uno cada noche. Entonces, bueno, con eso lo puede continuar y va a continuar manteniendo los niveles de colesterol más a raya.
D'acuerdo. Vinga, vamos a... Nosaltres emplacem a tots els oients que ens estigueu escoltant. Si teniu algun dubte mèdic, estem aquí, concretament està el doctor Juan Márquez per assessorar-vos, ell us donarà la seva opinió de quina manera ens podeu traslladar els vostres dubtes. Molt fàcil. D'una banda, ens podeu escriure un correu almatí@radiocel.cat o també una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Es el WhatsApp del programa. Vamos a leer este mail de Francesc, que nos escribe desde Granollers. Dice: buenos días, doctor Márquez. Gracias por atender mi consulta. Llevo 2 días con un dolor de muelas horrible. Ya tengo hora para el dentista, pero antes de ir me gustaría saber si existe algún remedio natural para combatir el dolor de muelas. Y ya que estamos, doctor Márquez, ¿algún consejo para quitarme el miedo al dentista? Vaya, a ver si tienes remedio.
No, el miedo al dentista es un poco, o sea, eso es, yo diría que es...
No. Es inevitable, ¿no? O sea, esto no se puede controlar.
Lo tienes.
Bueno, de alguna manera los nervios, ¿no? Previos a ir, doctor Márquez, no sé si por ahí podríamos ayudar a Francesc. Que se relajara un poco, ¿no?
Hay un complemento que se llama Sonríe Plus.
Sí.
Sonríe Plus, tomando 3 al día los días previos, nos puede ayudar, eso sí. Pero el miedo lo va a seguir teniendo, pero sí va a ir más tranquilo. Con miedo, pero más tranquilo. El Sonríe Plus 3 veces al día, unos días antes. Y luego para el dolor yo utilizaría Curin 3 veces al día. Es un analgésico y antiinflamatorio natural. Curin se llama, con extracto puro de la cúrcuma. Y funciona muy, muy bien. Funciona muy bien para todo este tipo de pacientes. Curin.
Uh-huh. Doncs tots els productes que ens van recomanant els doctors, sabeu que els podeu adquirir, doncs, d'una banda, Herbolaris, per a farmàcies, també alguna farmàcia a Barcelona ha arribat als productes de Maine. També podeu fer la vostra compra per telèfon al 669-56-1768, 669-56-1768, en 24 hores doncs, teniu el producte a casa vostra, i si diu que sou oients de Ràdio Estel, doncs tindreu un descompte especial. Us recordo el telèfon, que podeu trucar i fer la vostra compra. 669-56-1768. A més, també podeu fer la vostra compra online a mind.es. Vamos a por el último email, que es de Mariona, desde Barcelona, doctor Márquez, y ya le dejo irse de fin de semana. Ya sé que no, que mañana tiene que trabajar, pero como nosotros estamos hasta el jueves aquí en el espacio. Mire, Mariona nos comenta que a finales del mes de agosto terminó sus vacaciones y, como todos los años, con unos kilos de más, claro. Esto nos pasa a muchos, doctor? Y como todos los años, pues nos comenta Mariona que empezó un régimen sin mesura para lograr mi peso normal. He logrado perder kilos, pero a diferencia de los años anteriores, actualmente me siento muy decaída. Siempre estoy cansada y con muy pocas ganas de hacer nada. Pienso que esta vez me he pasado y tengo miedo de coger anemia. Doctor, ¿cómo puedo contrarrestar estos síntomas, sentirme bien y no volver a engordar? Gracias, Mariona.
Bueno, pues lo primero de todo, no va a coger anemia por perder unos kilos de manera saludable. Quiero decir, la anemia es otra cosa. Lo que pasa es que esa creencia existe. Para coger anemia por no alimentarse tenemos que estar en una situación caquéctica. Hablamos de algo que sea, pues, personas con anorexia, personas con grandes síndromes de desnutrición, ¿no? Eso sí, pero en circunstancias normales no será así. que no se preocupe por eso. Eso es para quitarle la preocupación. Sí que es verdad que después de perder unos kilos o varios kilos, o que vaya bien, pueden tener ese cansancio, esa falta de vitalidad, y mucho más si es ahora en otoño. Que tomen Vitamás, una cápsula diaria después del desayuno, ¿vale? Vitamás.
Y para ayudarle a Mariona a perder esos kilos de más, que esta sensación, ¿no?, que tiene, que volvemos de vacaciones, doctor, claro, nos hemos relajado, hemos comido más de la cuenta y también es normal, ¿no?, pues ganar algunos kilitos también de felicidad un poquito, doctor, ¿no?
Sí, eso puede ser. Ahí hay dos complementos. Uno se llama Burnium. Es un complemento que nos ayuda con el exceso de grasas, Burnium, ¿vale? Que se toman una cápsula después de la comida y otra cápsula después de la cena, Burnium. Y luego Aqualin es un complemento líquido para tomar 10 mililitros antes de comer, 10 antes del desayuno, de la comida y de la cena. Se toman disuelto en un vaso de agua, 10 mililitros cada vez. Y luego beber bastante líquido. Y luego la dieta y el ejercicio. Y ya está.
Pues tomo nota de todos los buenos consejos que ens donen els nostres doctors, tant el doctor Juan Márquez com el doctor Jacinto Valverde. Y hasta aquí lo dejamos hoy. Muchísimas gracias, doctor Márquez, por estar un día más con nosotros. Y ahora sí, buen fin de semana, ¿eh?
Todos, buen fin de semana.
Venga, cuídese muchísimo.
Gracias, igualmente.
Ja sabeu, doncs, que si teniu, doncs, si voleu comprar els productes de Mind, que fàcil que ho teniu. D'una banda, doncs, ho podeu comprar a Volaris, per a farmàcies i també a farmàcies a Barcelona. També podeu fer la vostra compra per telèfon al 669-56-1768, 669-56-1768. En 24 hores teniu el producte a casa vostra. També, si dieu que sou oients de Ràdio Estel, tindreu un descompte especial. A més, també podeu fer la vostra compra online a mind.es.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Marta Jarque, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Mira, abans de que ens revelis, doncs, la propera pista de la freqüència madurada d'avui, deixa'm explicar als oients que el Tribunal de Comptes, això és una última hora, el Tribunal de Comptes ha rebutjat els avals proposats per la Generalitat per fer front, doncs, al pagament dels 5,4 milions d'euros que reclamava per les despeses a la promoció del procés a l'estranger. És una notícia que seguiran de ben a prop els serveis informatius d'aquesta casa i que en el punt de la una, d'aquí 3 minuts, doncs, ens en donaran més informació i, per suposat, doncs, a Estel Migdia amb Joan Tria. Recordem, el Tribunal de Comptes ha rebutjat, de fet, els avals proposats per la Generalitat per fer front al pagament dels 5,4 milions d'euros que se'ls reclamava per les despeses en la promoció del procés a l'estranger. Ara sí, com dèiem, en 3 minuts ja ens situem al punt de la una. Marta?
Passem al veritablement important.
Vinga, posa'ns llum a la foscor.
Exacte, estem barrejant conceptes.
D'aquí res, per cert, parlarem amb Carles Porta.
I tant, no quines ganes.
D'escoltar Ràdio Estel, perquè d'aquí uns minuts, just després de l'informatiu, parlarem amb el mestre Carles Porta perquè ens expliqui, no?, les grans xifres que ha fet Carles Porta.
Sí, un fenomen.
Amb el programa, el darrer programa de Crims, bé, i tota la temporada. Això serà, com diem, quan passin uns minuts de la una aquí al matí a Ràdio Estel. Però abans, segona pista que ens proposes avui.
Exacte. Recordeu que avui la pregunta era de quin país és el pilot que actualment lidera el Mundial de Ral·lis, un Mundial de Ral·lis que aquest cap de setmana celebra la seva edició aquí a Catalunya. La primera pista l'hem escoltat a primera hora, la segona és aquesta.
Vamos! Que el mes pasado no cobré! Mi familia me pide vino!
És un fragment d'un diàleg del Simpson, una sèrie que entre l'equip del matí a Ràdio Estel té molts fans. Hi ha molta gent que li agrada, vaja, al nostre equip, al Simpson, i m'han apretat, doncs, perquè posés aquesta segona pista.
Podem recordar la primera?
Sí, i tant. José.
Hola, hoy voy a hacer unas baguettes.
Aquesta era la primera.
Parla molt ràpid, la tornem a escoltar.
Molt ràpid.
A veure.
Hola, voy a hacer unas...
Bé, aquí hi ha
Hola,
una pista.
Hola, voy a hacer unas... I el producte que aquesta dona fa en un tutorial de YouTube, doncs és la pista que va directa al... Exacte.
Explica'ns, Marta, què han de fer els nostres oients si ja saben la resposta.
Doncs mira, ens podeu escriure un WhatsApp, ja sabeu, encara tanquem línies a la una, però sempre us donem una mica de marge per aquells que potser us heu despistat. Ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o també ens podeu escriure un correu electrònic al mati@radioestel.cat.
Els guanyadors entraran al bombo final de demà divendres.
Ja s'acosta.
Per tant, han d'estar molt pendents al final del programa demà perquè donarem el nom del guanyador o guanyador d'aquesta magnífica cistella Caprabo.
Exacte, amb productes de proximitat planíssima, eh? Hi ha ampolles de vi, olis, també boníssims verges, fruits secs, productes locals d'aquí de la terra, que no sabem la sort que tenim. I res, això,
que ens magnífic. Ens ho recorda Caprabo amb aquesta magnífica cistella que sortegem doncs, cada setmana aquí al matí de Ràdio Estel. Un minut i ens situem al punt de la una. Com dèiem, ens posarem al dia amb els serveis informatius de Ràdio Estel. Després arriba aquí a Chaise Longue, que és el nostre espai on podem conversar doncs, amb els nostres convidats especials avui a parlarem amb Carles Porta, creador del programa Crims, posarem llum a la foscor com no podia ser d'una altra manera, i ja després avui també, a la part final del programa del matí a Ràdio Estel, parlarem amb una de les guanyadores del Premi Dones TIC, que es va celebrar ahir, justament, doncs parlarem amb Marta Bertran, que és una d'aquestes guanyadores del Premi Dones de la Tecnologia i la Informació i la Comunicació. Això serà si et quedes aquí, al matí a Ràdio Estel. Fins ara.